els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes d'aquest podcast sobre temàtica religiosa per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. No és exagerat dir que tota l'existència del fidel laic té com a objectiu portar-lo a conèixer la radical novetat cristiana que deriva del baptisme, sagrament de la fe, perquè pugui viure els seus compromisos baptismals segons la vocació que ha rebut de Déu. Per descriure la figura del fidel laic, considerem de manera més directa i explícita, entre d'altres, tres aspectes fonamentals. El baptisme ens regenera a la vida dels fills de Déu, ens uneix a Jesucrist i al seu cos, que és l'Església, i també ens lliga a l'Esperit Sant, constituint-nos en temples espirituals. Aquesta orientació del punt 10 de l'exhortació apostòlica Christi Fideles Laici de Sant Joan Pau II ens serveix de punt de partida. A la nostra taula compartida presentem avui dos testimonis de tot el que és el treball de l'Església en la formació del laïcat. Ens referirem d'una banda a l'acció catòlica general i la seva tasca de formació del laïcat, precisament, des de la infantesa fins a l'edat adulta, a través de les parròquies i formant grups on l'acompanyament és molt important. I d'altra banda parlarem del paper de les delegacions d'apostolat seglar enteses com la casa comuna de l'Església de cada diòcesi al servei de totes les realitats formades per laics i laiques, sempre majoritaris dins la mateixa Església. En aquest àmbit, la formació és igualment fonamental.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Saludem els qui formen la nostra taula en aquesta edició, en aquest capítol 13 de Taula Compartida. D'una banda tenim Àngels Carrió, responsable d'infància de l'Acció Catòlica General de Barcelona. Àngels, benvinguda. Hola, com estem?
Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè o a tu per haver acceptat la invitació. I també tenim el sacerdot de la diòcesi de Terrassa, Josep Montfort, també vicari episcopal i delegat d'apostolat seglar de la diòcesi terrassenca, així com rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers. Mossèn Josep Montfort, també benvingut. Hola, com estem?
Com estem? Com va tot? Bé, gràcies a Déu.
Bé, doncs molt agraïts a tots dos. Anem per parts. L'Acció Catòlica General i el paper dels laics i les laiques són un important signe del nostre temps dins l'Església. Àngels Carrió forma part d'un grup de joves que ha anat organitzant trobades des de fa 10 anys. A més, acompanya grups d'infants i joves a la Basílica de Santa Maria del Mar i col·labora amb el Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Àngels, el futur de l'Església passa per un laicat ben format a les parròquies?
Doncs jo crec que sí, i al final l'Església la formem tots nosaltres, com has dit, els laics i laiques som una part important i majoritària de l'Església i llavors ens hem de corresponsabilitzar de totes les tasques pastorals que porta la parròquia i porta l'Església, no? I sense deixar mai de banda que el paper del laic pròpiament també és que de ser present en el que viuen en els seus entorns, però sí que és fonamental aquesta participació del laic.
D'alguna manera, Àngels, els infants i els joves podem dir que necessiten integrar-se en la vida de l'Església perquè puguin seguir el seu camí de fe, moltes vegades iniciat de manera més conscient en la primera comunió o després en la confirmació. Com es treballa amb aquests nens, nenes, nois i noies, tant des de l'Acció Catòlica General com des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi?
Doncs s'intenta que, primer de tot, que hi hagi com una vinculació important amb la parròquia, no? Que sentin part d'aquesta comunitat i se sentin com un membre més, no una persona que està de pas perquè ara estic fent un procés d'aprendre, no? De catecisme i de preparar-me per un sagrament, sinó que tant el SIC com la Catequesi Catòlica, no? I molts moviments d'Església, el que volem amb els infants i joves és que se senten partícips. Per tant, no només es preparen per rebre un sagrament, sinó que són grups de vida. I sí. amb els seus companys, de la seva edat, ens comparteixen la fe i la vida, més enllà del sagrament. El sagrament és una part important en el grup i en les seves vides, però no és l'objectiu, per dir-ho manera.
Sí, sí, sí. Són passos, evidentment, molt importants. I, a més, aquests grups, com ara ens explica Àngels Carrió, poden estar coordinats per laics i laiques, encara que, evidentment, els preveres han de conviure amb ells. I, aprofitant que tenim mossèn Josep Montfort, també li volem preguntar per les delegacions d'apostolat seglar, no? Que som, d'alguna manera, mossèn Josep, el gran referent transversal del laicat. Com funciona una delegació d'apostolat seglar, si vol agafar l'exemple de la de Terrassa, amb la voluntat d'aglutinar totes les realitats seglars de l'Església?
Bueno, les delegacions d'apostolat seglar també s'estan una mica evolucionant, no? Però en principi era totes les realitats laicals, moviments, associacions, no? Doncs fer una taula de coordinació, si més no, buscar objectius comuns i que cada moviment o associació també treballi en funció del pla pastoral diocesà, no? Una sí. mica el que pot passar és que cadascú faci els seus objectius amb molt bona fe, però també és veritat que hem de buscar uns reptes comuns, també a partir del magisteri, o que demanen la Sant Pare, les diòcesis, i una coordinació, no?
Diversitat, però també integració en el projecte diocesà, sí, com vostè
sí.
diu.
Sí, també, sí, per exemple, les delegacions d'apostolat seglar ara, per exemple, a nivell de Conferència Episcopal Espanyola o altres organismes, ara també s'engloben dins del que es diu laics, família i vida, no? És a dir, és claríssim que no és només formar part d'una associació amb uns objectius i amb una espiritualitat, sinó que també és doncs, aquesta formació que també és lligada amb l'acció, no? Aquí ve l'acció catòlica també, no?
Sí.
Doncs, i també en defensa de vida, en defensa d'uns valors, que tot sigui més compacte, per dir-ho així, no? I més transversal, perquè un laicat format també sigui un laicat, diguem-ne, compromès, i un laicat també en xarxa amb les altres realitats pastorals. No?
I un laicat actiu que d'alguna manera deixi enrere, ens ho diu el Papa Francesc molt sovint, el clericalisme. Però una altra cosa que ens diu el Sant Pare és que no hem de clericalitzar els laics. Ara ens parlava Àngels Carrió de laics amb responsabilitat, però que siguin laics, que no siguin laics, diguéssim, convertits falsament en clergues. Quina és la rellevància i la missió, no?, que han de desenvolupar els seglars avui? Perquè de vegades senten com una necessitat de, si em permet dir-ho així, com de trepitjar les funcions del capellà o del diaca.
Sí, en això estem, una mica en definició.
Que cadascú faci la seva, però en el bon sentit.
Sí, sí, no? I també el laicat, i també un laicat format, en el sentit professionalment format, no? En l'àmbit que se li demani. I se li demana doncs, a nivell d'un dicasteri de cultura o d'economia, o el que sigui, no és clar, ha de venir una formació prèvia civil, per dir-ho així, no? Perquè si no seria una clericalització perquè l'àmbit més diguem-ne teològic, això pues, potser també ho fa el laic, no? Però se li demana una professionalització i alhora també una espiritualitat profunda, i d'aquí surt l'espiritualitat del laic, no?
Sí, exactament, que també l'ha de tenir i pot pregar la litúrgia de les hores, fins i tot, com preguen els clergues, però alhora també doncs, ha de tenir aquest paper actiu de serveis aglutinadors, de grups de vida, com ens comentava també Àngels Carrió.
I saber treballar en equip, no? Perquè pot ser un laic, potser no seria... No vingui, no. Per això també l'avantatge dels moviments, associacions, realitats pastorals, saps treballar en equip, saps fer una assemblea, saps dialogar, no? Perquè si no, és aquest perill també de ser un solitari i llavors tampoc faria bé la seva funció, no? Perquè
certament.
Al final l'Església, i més amb el sínode, és caminar junts, no?
Exacte, en aquest sínode...
Que això ho visqui cada dia, no?
Sí, sí. El sínode universal, però també els sínodes que sovint celebren les diòcesis, no? Aquest treball de caminar junts. El delegat d'Apostolat Seglar de la diòcesi de Terrassa, Josep Montfort, ens està explicant com és, no?, aquesta voluntat de cada església diocesana de fer una casa comuna al servei de la diversitat dels laics i les laiques. Però tornem a preguntar-li a Àngels Carrió pel paper de l'acompanyant. Vostè es dedica també com a jove a acompanyar persones en el seu itinerari de fe. I com que l'Església sempre s'està renovant, quin és el paper de l'acompanyant, Àngels?
Sí, jo crec que perquè fa l'acompanyament, fins ara, o almenys jo com vaig rebre, no?, la catequesi en el seu moment, l'acompanyant tenia com un paper de transmetre continguts pròpiament i ara això s'està transformant, no? I l'acompanyant ja només transmet continguts, que també són importants i necessaris, sinó que transmet sobretot la seva experiència de fe. I ja no és un ajut, un mestre, una classe, un professor on explica això, sinó que ell ha d'explicar per què per ell Déu és important a la seva vida i què li aporta. I això arriba molt més quan recordem els nostres professors a l'escola, no recordem tant els continguts, no, si era un bon mestre, no, si era atent, si ens estimava, si ens acompanyava. Per tant, l'acompanyant va per aquí i també és important que el propi acompanyant tingui aquesta experiència d'acompanyament, que estigui acompanyat per un capellà, per un mossèn, per una comunitat, per un grup de vida, si pot ser, i així que no faci un paper com més en solitud en aquest aspecte d'acompanyament, sinó que ell pugui ser acompanyat.
Per cert, un grup de vida, els oients intueixen segur molt bé el que vol dir, però ens ho pots explicar una mica més, Àngels. Implica també compartir, no?, les interioritats de la fe, la creença en Déu encarnada en la pròpia vida, suposo.
Exactament, vull dir que pràcticament el nom ho diu, però és posar la fe i la vida en el grup, no? I llavors hi ha diferents... o sigui, cada grup de vida es troba cada X temps i els membres comparteixen amb confiança on també Déu hi és allà, no? I trobar en l'Evangeli i en les seves vides on hi és Jesucrist. Per tant, d'il·luminar la nostra vida a la llum de l'Evangeli en comunitat.
Molt bé. Doncs un testimoni al d'Àngels Carrió, que es remunta ara fa 10 anys, però abans de fer-li l'última pregunta a Àngels Carrió també li volem plantejar alguna qüestió molt breu a Josep Montfort, delegat d'Apostolat Seglar de la diòcesi de Terrassa. A nivell de diòcesi de Terrassa i a nivell interdiocesà, s'ha estat treballant, pel que em semblava que deia abans mossèn Montfort, molt en la formació del laicat, no? Quina importància té i com s'intenta conrear aquesta formació del laicat, mossèn Josep?
Sí, bueno, cada moviment d'associació també té els seus plans formatius, no?
Certament, sí.
Però s'està intentant també que hi hagi, sí, aglutinar una mica les diferents delegacions i també que hi hagi un pla més general i no cada una en la seva especialitat, que això està molt bé, sinó que des d'una visió del laic més general, doncs els diferents àmbits de la vida cristiana, no? Llavors jo crec que anem cap a un camí més de sumar i de, bueno, sumar les diferents realitats i alhora des d'un paraigües amples, que podria ser el postulat seglar o evangelització, com li vulguis dir, o el primer anunci, sí. Doncs a partir d'aquí veure uns tres més de cara a la missió, no? Perquè jo crec que també el concepte del Sant Pare no és la gent sortida, sempre hem tingut això al cap, no? Que estem fets per la missió, però em sembla que també hi ha d'haver una formació també de cara a saber dialogar amb el món i saber donar respostes, i a partir d'aquí crec que s'està fent una formació com més transversal per tothom. Aquesta és la intenció, vaja.
I tant, i tant. A més, el diàleg amb el món és un mandat del Concili Vaticà II, que tot i que es va fer ara fa 60 anys, és ben vigent avui. I és que, mossèn Josep Montfort, la vida dels laics i laiques precisament és un enriquiment per a l'Església, però la nostra societat és avui potser més complexa o, en qualsevol cas, diferent que ara fa 50 anys o 60 anys o més, no? Els grans reptes de l'apostolat seglar potser passen per entendre més aquelles realitats allunyades del món, aquells batejats que potser necessiten un primer anunci, com ara vostè deia, no? Perquè s'han allunyat de l'Església o de la pràctica dels sagraments.
Sí, sí, clar. I, a més, la diferència que queda dins enrere és que els canvis són molt ràpids, no? I els canvis també, per exemple, tot el tema ara que tenim sobre el concepte de persona, temes relacionats sobre el gènere, els drets, tot això, no? Per exemple, doncs això és rapidíssim. Llavors el laic no podem fer, ha de fer un procés llarg de formació, però alhora ha de tenir respostes immediates. Llavors jo crec que amb això hem de ser molt ràpids en poder donar aquesta resposta, no? I és veritat que també que és molt batejat, allunyat de l'Església, o que viu la seva espiritualitat de la seva manera, i a lo millor que és ponts o el mateix vocabulari cada vegada està costant més, no?, de poder entendre'ns, no? Sí. Perquè ja t'ho dic, conceptes de vocabulari, d'idees, d'esquemes mentals, de cognitius, està canviant tot molt ràpid. Llavors necessitem també uns mètodes i uns mitjans a l'Església que també siguin ràpids, per poder ajudar el laic.
Certament. Aquell laic que està integrat en el món, que potser treballa en una oficina on és l'únic creient o l'únic practicant, per exemple, cosa o situació a la qual no estàvem acostumats segurament abans. Tot això des del respecte, evidentment, a tothom, però no estem en una època de cristiandat, allò de dir tots són catòlics mentre no es demostri el contrari.
Jo crec que ja fa anys que és així, però
ja fa anys,
com una situació que s'anava perllongant, no?
Sí.
Però jo crec que ara se'ns evidencia més, suposo que les xarxes, tot doncs fa que tot sigui més evident que no és una època de cristiandat.
Sí. Certament. Bé, i per anar acabant ja aquest interessant testimoni compartit del delegat d'Apostolat Seglar de Terrassa, Josep Montfort, i de la responsable d'Infància de l'Acció Catòlica General de Barcelona, Àngels Carrió, li volem preguntar a l'Àngels el que li va passar ara fa uns 10 anys. Llegia en el full d'algunes diòcesis de Catalunya que el teu germà Marc et va proposar, Àngels, tenir un grup de vida amb joves de la teva edat per compartir la fe i descobrir que Jesús és en les nostres vides. Ara, de fet, ho comentaves. Com va ser allò? Com va ser aquella descoberta?
Bé, jo estava vinculada a la parròquia de Corpus, de Barcelona,
sí.
I jo participava en l'Esplai. Però és veritat que en l'activitat, tot i que és agraïda i és un servei també a la parròquia, no trobava espais com de creixement personal de la fe. I llavors el meu germà, que ja estava en el seu dia vinculat als grups del MUEC, que després... Això, vam transformar-nos una miqueta amb l'Acció Catòlica General, però ja estava vinculat amb aquest grup i res, va veure, no?, que jo no, amb l'Esplai no havia un espai de creixement a nivell personal, i em va dir, per què no t'hi apuntes i formem i busquem gent de la teva edat on poder fer això. Jo no sabia gaire de què m'estava parlant, però la confiança fa això i res, i molt, molt contenta i molt agraïda per aquesta proposta que em va fer i tant.
Recordem que l'Acció Catòlica General és una de les grans potes del laicat a l'Església actualment i que conviu amb les delegacions. És a dir, són realitats diferents però molt unides. Precisament el dia de Pentecosta l'Església proposa celebrar el dia de l'apostolat seglar i l'Acció Catòlica. Per tant, complementàries, oi, les dues realitats?
I tant.
Sí, tot i que l'Acció Catòlica és més un moviment i les delegacions, evidentment, és l'estructura de cada església diocesana. En el cas de Barcelona, recordem que ara és un secretariat, l'apostolat seglar, integrat en una delegació de formació i acompanyament del laicat. Però això ha estat tot. El temps és limitat, però ens quedem amb ganes de continuar parlant del laicat en una propera ocasió. Moltes gràcies, mossèn Josep Montfort, delegat d'Apostolat Seglar de Terrassa. Fins una altra, que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies per tot, que vagi bé.
Igualment també gràcies, Àngels Carrió, responsable d'Infància de l'Acció Catòlica General de Barcelona. Ànims des de la teva joventut, que segur que durarà molts anys més, en esperit com a mínim, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Veniu tots a cantar, ho anunciarem arreu. El món ho ha d'escoltar, oh, 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 oh. El dia ja ha arribat, l'amor és per a tots i ho hem de proclamar. Digueu al món que no estem sols, Déu ha vingut al nostre cor, cor. Digueu al món que estem salvats, Déu ha vençut pel seu amor, amor, amor.
Compartim avui, per completar el nostre podcast, aquesta cançó titulada Digueu al món, un tema interpretat pel grup Worship.cat, format per joves de les diòcesis amb seu a Catalunya, tema que connecta amb la missió dels laics i les laiques, així com amb la seva formació en una fe que es pot expressar en qualsevol lloc del món. Fins aquí el capítol 13 del nostre espai podcast Taula Compartida. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Com sempre, un plaer haver estat avui punt de trobada novament per a tots vosaltres. La unitat en la diversitat és la gran riquesa de l'Església i del missatge cristià que es nodreix dels diferents carismes. Ja sabeu que podeu recuperar a radioestel.cat o a l'aplicació Ràdio Estel Oficial aquests capítols del nostre podcast Taula Compartida. Fins d'aquí 7 dies, que vagi bé.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estel.